9 i 11 minuts i ara, a poc, anem a explicar-los una qüestió que torna a acostar-se a material sensible. Perquè anirem enrere en el temps per situar-nos el 24 de març d'aquest 2026. I a poc els explicarem, diguem-ne, una part, una balda d'aquesta història que encara no havíem explicat. 24 de març del 2026, 3CAT emet el reportatge La fugida, veritats ocultes, en el programa Sense ficció. És una producció de 3CAT i El Periódico que enfila una història, dues, tres, unes quantes històries molt desagradables sobre els abusos d'alguns pares escolapis fa molts anys enrere. Entre aquests abusos que ha investigat el periodista del periòdico Guillem Sánchez hi ha els del pare Josep Blai. El pare Josep Blai, que va arribar als Escolapis de Sitges el 1967 i va marxar el 1970. El reportatge fa referència també a uns abusos que varen ser ja dictaminats judicialment a unes noies d'Alella, segurament vostès també ho recordaran, i la història d'en Josep Cardeñoso, que va patir abusos fa 60 anys enrere i que no ha estat fins ara, quan ell mateix ens va dir l'endemà de l'emissió d'aquest reportatge que ho he explicat, quan he sentit la necessitat de fer-ho. Per tant, vam tenir aquí Josep Cardeñoso, una entrevista molt honesta, com el seu testimoni, no el reportatge, en fi, una entrevista d'aquelles que no només incomoda, sinó que posa la pell de gallina en més d'un moment. Per tant, 24 de març, 3CAT emet aquest reportatge. L'endemà, 25 de març, saludem Josep Cardeñoso i el 8 d'abril del 2026 vàrem entrevistar el periodista Jordi Barrachina, que ha estat també pont de Guillem Sánchez a l'elaboració d'aquest reportatge. En Jordi Barrachina ens deia en aquesta conversa: com més víctimes surtin, la justícia podrà actuar més i més ràpid. Era també una de les conclusions, evidentment una de les conclusions en les quals tothom hi pot estar d'acord, davant dels casos d'abusos sexuals que s'han descobert arran d'aquests reportatges d'investigació. Això passava el 8 d'abril. Una setmana després, el 15 d'abril, Barrachina va crear una petició a la pàgina change.org, titulada Retirar distincions de l'Ajuntament de Sitges a Ignasi Maria Montaner. Aquesta petició suma, a hores d'ara, avui al matí, 65 signatures. Què diu exactament en alguns dels seus paràgrafs aquesta petició? Entre els escolapis que acompanyaren Josep Blai durant els seus anys a Sitges es troba Ignasi Maria Montaner, que va ser director de l'escola, va deixar l'ordre uns anys després i es va convertir en un estudiós de la història local de Sitges amb premis i distincions per part de l'Ajuntament de Sitges com el de fill adoptiu de la vila. Mai, però, ha volgut aclarir o donar la seva versió d'aquells episodis de violència dels quals en va ser testimoni. És per aquest motiu, continua dient la petició a Change, que demanem a l'Ajuntament que retiri totes les distincions i premis atorgats a l'exescolapi Ignasi Maria Montaner. Aquesta petició no és només un esforç simbòlic per reparar el dolor causat a les víctimes, és també una denúncia a les persones relacionades amb aquests episodis de maltractaments i violència sexual sobre menors que encara avui afecten les nostres societats. Com els dèiem, aquesta campanya porta recollides 65 signatures i, textualment, es defineix en aquest cas a Ignasi Montaner com un dels escolapis que van acompanyar Josep Blai durant els seus anys a Sitges i també que mai ha volgut aclarir o donar la seva versió d'aquells episodis de violència dels quals, es diu, en va ser testimoni. Tornem al reportatge del 24 de març. L'únic moment del reportatge en què no s'identifica a una persona que s'escolta és un moment en el qual el periodista Guillem Sánchez truca a algú. Veiem una imatge del periodista adreçat davant d'un telèfon, és un entorn fosc, i truca a algú que defineix textualment com el qui aleshores era el responsable del col·legi. I contesta una veu distorsionada. Per tant, tenim una persona no identificada i amb una veu distorsionada, però que és presentat en el reportatge com la persona que aleshores, en època de Josep Blai, era el responsable del col·legi.
El pare Blai va arribar a Sitges el 1967 i s'hi va estar fins al 1970, 3 anys. Truquem a qui llavors era el responsable del col·legi per intentar saber per què va marxar.
Miri, disculpi aleshores, el trucava perquè estem mirant el cas del Josep Blai, que va ser un professor que va estar a les escoles Pies de Sitges.
Sí, va ser. Va estar un any o dos aquí a Sitges.
Li consta la trajectòria del Josep Blai? Sap que finalment va ser denunciat?
No, absolutament res.
Sap que va ser condemnat per abusos a l'Ella el 2008, 2009, 2010, i llavors la sospita era...
No, d'una manera molt vaga i inconcreta. No tinc idea de res del que m'ho preguntes i no tinc cap interès d'explicar-te res, vull dir, no tinc cap informació possible, ni les sé, ni si me'ls hagués demanaria.
Val. Doncs la sospita que teníem i confirmat és que si va abusar de nenes...
No m'interessa, per què m'ho expliques?
Perquè el que estic intentant saber és si aquests trasllats tan sovint, que se'l traslladava molt sovint al pare Blai de centre en centre, tenia a veure amb aquest problema del pare Blai.
Una cosa, deixem-ho perquè no arribarem enlloc.
No em vol ajudar.
Ens va semblar, el dia del reportatge, però evidentment no en podíem tenir la certificació. Ara la tenim. Aquesta veu que vostès han escoltat era i és la veu distorsionada d'Ignasi Maria Muntaner. El reportatge, per tant, presenta Ignasi Maria Muntaner com a responsable de l'Escola Pia en aquesta època. Ara anem per la cronologia. El pare Josep Blai coincidí a l'Escola Pia amb el pare Josep Maria Domingo, en època en la qual era rector-director. Estem parlant dels cursos 1967-1968, 1968-1969 i 1969-1970. Durant aquest període, el juliol del 1979, va començar l'enderroc a l'antic edifici dels Escolapis i el curs 1969-1970 es va fer al carrer Parellades. Es va fer al Patronat. Els que tinguin ara més o menys a la vora de 60 anys o una miqueta més de 60 anys, recordaran que s'entrava pel pati del Patronat. El 13 d'octubre del 1970 comença el curs a l'edifici nou dels Escolapis, encara no acabat. Ja per aleshores, uns 15 dies abans o 3 setmanes abans, el pare Domingo havia deixat de ser director. Per tant, el pare Domingo va marxar de Sitges cap a Olot el mes de setembre del 1970. I pel que hem sabut, el pare Josep Maria Domingo va morir pocs anys després. Per tant, el director de l'Escola Pia, el responsable de l'Escola Pia, en època del pare Blai, seria mort de fa molts anys. Va substituir Josep Maria Domingo a l'Escola Pia el pare Ramon Terrós, els cursos 1978, 1971, 1972. Per tant, el pare Terrós fou el rector, el director de l'Escola Pia, els cursos 70, 71 i 71, 72. Mentrestant, què passa amb Ignasi Maria Muntaner? Els cursos 1967-68 i 1968-1969, Muntaner, que havia arribat a Sitges a principis dels 60, marxa a Mèxic. I, per tant, aquests dos primers anys del pare Blai a Sitges, Muntaner els passa a Mèxic. El 1969, Muntaner torna de Mèxic i farà el curs 1969-1970 als Escolapis de Calella. Per tant, aquest tercer any del pare Blai aquí a Sitges, Ignasi Maria Muntaner el passa a Calella. El 1970, Ignasi Muntaner torna a Sitges, s'incorpora de professor a Sitges pels cursos 1970-1971, 1971-1972 i serà director de l'Escola Pia als cursos 72, 73, 74, 75, 75, 76. No és que sigui molt difícil o massa difícil d'establir aquesta cronologia, perquè en el seu moment el grup d'estudis sitgetans va editar un quadern, el quadern número 14, que ho poden trobar en aquest portal que és una joia, que és Oran Barres, que és l'arxiu digital de Sitges, sitgesarxiudigital.cat. en el quadern número 14 del grup d'estudis, que és el quadern dedicat als 50 anys d'activitat de l'Associació Cultural i l'Escola Pia, hi ha la cronologia dels directors, dels rectors de l'Escola Pia, tot plegat. Es va editar el desembre del 1984, aquest opuscle, aquest quadern del grup d'estudis. Bé, doncs anem a escoltar Ignasi Montaner, que reconeix haver conegut a Josep Blai i reconeix, com altres testimonis que també han conegut i que vostès han pogut llegir, que es movia amb simpatia per determinats entorns. Aquí hauríem de fer també un parèntesi ben gran. En aquest món, ser simpàtic o antipàtic no és garantia de res, eh? Perquè el pare Blai podia ser molt simpàtic i demostrar simpatia, i després ja ho veuen com ha acabat tot això, eh? Per tant, allò de ser simpàtic o antipàtic ho hauríem de treure de l'equació. Però es veu que el pare Blai sabia molt bé davant de qui ser simpàtic i davant de qui no ser-ho. Tanquem parèntesi. Ignasi Montaner, que confessa que mai no va arribar a saber res del cas de Cardeñoso, a qui en diu que li té apreci i que es continuen saludant pel carrer, com ens va dir en Josep Cardeñoso aquí, i que no acaba de trobar les raons a la campanya de recollida de signatures perquè li sigui retirat el títol de fill adoptiu. L'Ignasi Montaner va veure el reportatge de TV3 del 24 de març?
Doncs no ho vaig veure. El tema era molt desagradable i com que l'essència, la substància ja havia corregut, vaig pensar que no m'agradava veure'l.
D'alguna manera, però, l'Ignasi Montaner, com és obvi, li va anar arribant el ressò del reportatge d'una manera o d'una altra, no?
Sí, vaig saber-ne. Vaig saber-ne el reportatge i vaig saber-ne també el tema de què parlarem, que és la recollida de firmes.
L'Ignasi Montaner coneix en Josep Cardeñoso.
Sí, i a més en tinc molt bon concepte i espero que ell també el tingui de mi.
L'Ignasi Montaner...
Quan ens veiem pel carrer ens saludem amb afecte.
L'Ignasi Montaner l'havia tingut d'alumne?
Sí. Sí, bueno, vaig tenir alumne. Ara, si vols que et digui, quan em pregunten per algun alumne i em diuen i com era, doncs ets molt difícil a recordar-se'n. Més aviat per el tracte posterior, ens hem anat veient pel carrer, hola, què tal, adéu, sí.
L'Ignasi Montaner recorda si algú el va trucar a casa seva en relació amb aquest reportatge del mes de març per preguntar-li alguna cosa sobre el cas d'en Josep Cardeñoso?
Sí, un dia a la nit una persona sense dir qui era ni res em va preguntar sap alguna cosa del problema d'en Cardeñoso i el pare... No, el Cardeñoso no me'l va anomenar, em sembla, del pare Blai. Vaig dir, doncs no. No he sentit rumors de... Dic, no, jo no he sentit rumors i no en conec res. Vull dir, jo havia sentit alguna cosa del que havia passat a l'ella. Però a Sitges no en vaig saber absolutament res i no voldria fer algun comentari, i vaig dir, doncs no en sé res, i si sapigués alguna cosa no en diria res. No en diria res perquè, vull dir, un anònim que em telefona a les 10 o quarts d'11 de la nit li vas explicar coses, per tant, si en sapigués que no en sabia res, no em parlaria.
Per tant, aquella resposta que algun televident potser li va cridar l'atenció d'algú que responia d'una forma molt, com ho podem dir, molt displicent, aquest sí. Algú era l'Ignasi Montaner, que es va sentir interpel·lat per una veu que no va reconèixer ni com a periodista ni com a res, i que li preguntaven sobre això.
Jo vaig preguntar qui ets, sóc un periodista. Però va, vull dir, no és manera de parlar, de preguntar coses així anònimament i a mitjanit sense saber qui era.
Algú li va dir a Ignasi Montaner que el trucaven com a responsable de l'Escola Pia o no?
No. No em van dir res fins que no he vist l'escrit del Jordi Barratxina. Ningú no m'ha dit res perquè, a més, els que em coneixien i que en aquell temps hi eren saben que no em puc ser responsable, perquè no hi era jo ja.
Per tant, col·loquem una miqueta de cronologia. En el reportatge es parla que el pare Blai va arribar a Sitges l'any 67 i va marxar l'any 1970. A l'any 1967, l'Ignasi Muntaner on era?
Part del 67 a Sitges, però el mes de juliol vaig marxar de Sitges. Bueno, vaig anar a parar a Barcelona, i el mes d'agost o setembre va arribar en Josep Blai. I el tornar jo, que va ser l'agost o setembre de l'any 70, el Josep Blai ja no hi era. De manera que no vam coincidir absolutament en res, ni com a companys de feina al Col·legi de Sitges, ni, com diu algú, com a jo com a director i ell com a treballador del col·legi. No vam coincidir.
Per tant, els anys del Pare Blai aquí a Sitges van ser els anys en què l'Ignasi Muntaner era a Mèxic.
Exacte.
67-68, 68-69, 69-70.
Exacte. Vaig marxar de Sitges per anar a Mèxic, i duria de ser dos cursos sencers, i que per tant correspon a 3 anys, dos cursos sencers, i fins que vaig demanar per tornar i vaig tornar. Llavors vaig estar un any a Calella, i a l'acabar aquest any doncs vaig anar, van nomenar llavors director
el Pare
Terrós, i llavors el pare, suposo, no ho sé, el Pare Terrós hauria de demanar que jo vingués, i vaig venir. I un mes abans de jo venir de Calella a Sitges, el Blai va marxar.
En algun moment estés l'Ignasi Muntaner a Mèxic, quan va arribar aquí a Sitges, algú li va dir: Ignasi, saps el que ha passat aquí? Saps què ha passat amb el Pare Blai? O algú t'ha explicat? Algú va explicar alguna cosa sobre els fets que en Josep Cardeñoso esmenta en el reportatge?
Absolutament res. És a dir, jo la primera notícia que vaig tenir de que havia passat això va ser quan el Cardeñoso va sortir per televisió i va explicar això. Ningú no em va parlar, i a més que era lògic, no? Si passava el que passava, el Blai no en deia res, per la compte que li tenia. El Cardeñoso, tinc entès que no em va parlar amb ningú, potser a casa seva sí, però fora de casa seva no em va parlar amb ningú. De manera que si ningú em parlava, com la gent podia saber el que passava? I per tant, quan jo vaig arribar, que el Cardeñoso encara no havia parlat públicament del tema, ningú absolutament sabia res de res. No.
L'Ignasi Muntaner coneixia el Pare Blai, més enllà de la...
Sí, com a persona, sí. I si vols que et digui, una persona bastant simpàtica i tal, vull dir, una cosa no impedeix l'altra, no? A més, aquí Sitges es va cuidar molt de la part esportiva del col·legi. Quan vaig arribar jo, precisament, em van dir el Mates, un de la família Mates, em va dir que el Blai li havia dit que em digués a mi que a veure si jo podia continuar tenint cura de l'esport com havia tingut ells. Jo, per això de l'esport no em funcionava, a mi m'interessava més l'escoltisme. I vaig dir, bueno, ja farem alguna cosa, ja veurem què, i em sembla que amb el Mates, jo dic Mates a l'Eacar,
sí, sí,
perquè estava casat amb l'Eacar, no? Doncs el Mates a l'Eacar, doncs em sembla que vaig anar un dia, no sé si a Covella, a veure un partit que se'n cuidava ell, el Mates.
Contacte directe amb el Pare Blai, de conversa quotidiana, no en va tenir l'Ignasi Muntaner?
Absolutament gens, perquè no hem coincidit mai amb cap col·legi.
L'ha sorprès això que ha passat, el testimoni d'en Cardeñoso, aquesta polseguera, el paper de l'Escola Pia vista aquests anys de distància?
Sí, perquè és que clar, això pot passar. Vull dir, jo penso que en qualsevol grup humà hi ha un tant per cent de lladres, de pocavergonyes, d'abusadors, i dintre de l'Església o dintre de l'Escola Pia, que és un grup humà, hi ha d'haver algú. Però no penses mai en una persona concreta que et serà així o no serà així, per tant em va sorprendre, no?
És un pensament, no sé si es pot dir atribular, però és un pensament que l'ha incomodat molt aquests dies a l'Ignasi Montaner, aquest testimoni?
Home, sí, m'ha incomodat que hagi passat. I em sap greu per l'Escolapia i em sap greu pel Cartañoso, de manera que sí, però com deia abans, hi ha de ser sempre algú. És possible que sempre hi hagi algú i ja ha sigut.
Com ha viscut l'Ignasi Montaner aquesta campanya de recollida de signatures i si d'alguna manera li ha generat també alguna reflexió personal?
No, m'ha resultat una molèstia. Una molèstia, però després del primer cop de dir, home, per què diuen això de mi? Després de mirar això, un tip de riure, perquè és tan absurd que jo en aquell temps estigués aquí, que me n'enterés i que ho tolerés, és tan absurd que acabes rient-te, diuen, el que ha dit això és un ximple. I segueixo pensant-ho.
Ha tingut oportunitat l'Ignasi Montaner de parlar, no ho sé, amb exprofessors de l'Escolapia d'aquella generació, amb gent al voltant d'aquells anys a l'Escolapia, sobre aquest assumpte, o l'Ignasi ha preferit no parlar-ne massa de tot plegat?
No, no he preferit. Per parlar no hauria hagut d'anar a buscar, i simplement no he buscat a ningú per parlar-ne. Si alguna vegada n'he parlat amb algú o amb algun alumne que hi havia hagut, no del Blai, sinó alumne meu, i simplement doncs en la meitat del tema, però em sembla que són dos o tres. Vull dir, no la gent no em fa tema.
Per tant, què voldria dir en veu alta l'Ignasi Montaner per aclarir aquest assumpte, per tancar aquest assumpte, pel que fa referència a la pròpia interpel·lació que se li ha fet en aquesta qüestió?
Torno a la pregunta.
Què li agradaria dir a l'Ignasi Montaner per tancar aquest assumpte que l'ha posat també aquí dins aquesta diguem-ne, aquesta història?
Sí, que m'ha molestat molt, que em sembla una tonteria, i que igual que hi ha abusadors, hi ha gent que pels motius que siguin, no sé exactament quin, doncs ataquen altres persones que no tenen culpa de res.
L'Ignasi Montaner ja no és escolapi. Una pregunta final. Creu que l'Escola Pia ha obrat bé?
És que l'Escola Pia, fins que el Cardenyoso parlant, no en sabia res. No en sabíem aquí Sitges i menys en sabien a Barcelona, no? Per tant, fins ara no ha obrat, ni bé ni malament. De manera que el tema aquest sempre és molt, mira, com deia abans, en tot grup humà sempre hi ha una part de gent que abusen dels infants, no? Ara bé, a mi em sembla que el defecte que ha tingut l'Església, l'Escola Pia, és dissimular-ho. No voler, però és que fins ara...
No voler-ho afrontar.
Sí, no voler-ho afrontar. Però és que fins ara no havia sortit mai temes d'aquests. Havien existit, però no havien sortit. I agafar el tema i tractar-lo bé és dificilíssim. Actualment ja se n'ha parlat ja tant que ara suposo que si surten més vegades el tema, doncs l'Església o l'Escola Pia el tractarà tal com toca, no? Però fins ara era complicadíssim fer-ho. I era més còmode, doncs, ficar el cap sota l'ala i no dir res, que és el que s'ha fet fins ara.
9 i 35 minuts, això és el que ens ha dit Ignasi Montaner aquesta setmana. Una entrevista que ha anat acompanyada també d'un escrit que ens ha enviat i que probablement aparegui publicat a l'Eco d'aquesta setmana, un escrit que es titula En defensa pròpia i que referma aquest argumentari. L'escrit comença dient: fa uns dies va remoure Sitges la notícia dels abusos comesos a un alumne per Josep Blai. És de tota justícia lamentar aquest fet i condemnar rotundament el culpable i encara més lloar la valentia de la víctima que gairebé 60 anys més tard, després d'un llarg temps de dolorós trànsit pel desert, ha decidit denunciar la humiliació i aconseguir, com espero i li desitjo, la pau d'esperit, que la vergonya recaigui sempre sobre l'agressor, mai sobre la víctima. I després de condemnar aquests fets tan lamentables, em correspon a mi queixar-me en relació a aquest tema d'un atac que Jordi Barrachina fa contra la meva persona. Diu l'escrit d'Ignasi Montaner que el meu dany és infinitament menys greu que el que va sofrir la víctima, però és una calúmnia davant de la qual no puc callar. Si callés, es podria suposar que no ho és de calúmnia, sinó la veritat. No sé quina ha estat la intenció de Jordi Barrachina quan ha obert a internet una pàgina i recollir firmes per demanar a l'Ajuntament que anul·li les distincions que Sitges m'ha atorgat, cita concretament la de fill adoptiu de la vila. Montaner en aquest escrit fa de nou aquesta relació cronològica dels fets, diu, entre altres coses, que no va coincidir amb el pare Blai, ni jo com a director, i ell com a treballador, ni com a companys de feina. I encara que jo hagués estat a Sitges, tampoc no n'hauria sabut res, refermant l'argumentari que han escoltat, pel fet d'haver-ho callat en el seu dia el pare Blai. El Jordi Barrachina diu: la carta deu suposar que en el col·legi es sabia el que passava, que era tema de totes les converses, però no és veritat. L'abusador va tenir, lògicament, cura d'amagar el que feia, i sembla que en aquell temps la víctima tampoc no en va dir res. No ho ha fet fins ara. Qui podia saber, doncs, el que estava passant? I quan vaig tornar, tampoc no em vaig sentir res, ningú no me'n va parlar, i tampoc ningú me n'ha parlat durant els 60 anys següents fins ara. M'agradaria saber quin ha estat el motiu que ha tingut el Jordi Barrachina per inventar totes aquestes mentides calumnioses. Potser he volgut fanfarronejar, diu Montaner, de ser un defensor de la justícia en un tema llaminer per a mentalitats morboses. Potser ho ha fet amb intenció de perjudicar-me. El que sí és que és ben clar és que ha comès un possible delicte de calúmnia i de difamació pel qual se li poden demanar comptes davant dels tribunals. I ho estic rumiant. Ho sento pels que l'han cregut i han signat la petició, el Barrachina us ha enganyat. Això és el que diu Ignasi Montaner en aquest text que ens ha enviat i que molt probablement no tenim l'Eco encara aquí sobre la taula, però es publicava aquesta setmana a l'Eco. Bé, doncs aquesta era la balda que ens quedava d'aquell, i amb lletres ben grans ho podem dir, magnífic reportatge d'investigació que tenia aquesta part, aquesta balda aquí al mig, que ens deixava una pregunta, un interrogant obert, quan el periodista, repetim, definia a qui responia aquella trucada telefònica com el responsable de l'Escola Pia en aquells anys en els quals el pare Blai va cometre els abusos a Josep Cardeñosa. Per tant, de moment ho tanquem aquí i respostes, diguem-ne, donades en aquest sentit per Ignasi Montaner.